El desembossador, amb Tània Irte.
Moment de desembossar, com cada divendres. Ja sabeu que hem de deixar l'aigüera ben i ben neta i ho fem amb la Tània Irte. Bon dia, Tània.
Ai, quasi se m'escapa un badall.
Ai, Quines
són? Bon dia a tothom.
Molt bon dia.
Com esteu? Avui tinc una pregunta.
Quina pregunta tens?
Com dormiu?
Uf, doncs mira, jo normalment dormo com un soc. Vull dir, jo, pam, caig dormida i em barallo molt amb el despertador per aixecar-me. Però jo he dormit fatal aquesta setmana, Tània.
Jo també. He tingut un trastorn de la son. He preguntat als meus amics per WhatsApp com heu dormit avui. Un de costat, l'altre s'adorma en 5 minuts, l'altre li costa una hora, l'altre el dia que plou dorm molt bé i els dies de lluna plena... fatal.
Ah, això també ens influeix, eh? Jo també crec que aquest canvi de temps ens ha afectat molt aquesta setmana, eh?
Jo no...
Sí. Tu estàs bé o estàs cansada?
Avui, perquè m'he desvelat i avui al programa parlarem sobre l'insomni.
Vinga.
Però en general ha sigut una setmana molt estranya i m'agradaria, doncs, desembossar, parlar de lo que ens ha afectat a tots una mica generalment, no?
Doncs vinga, a veure si ens despertem.
Així a poc, el son de la música, anem llevant-nos.
Ai. Oh, sí, estira't.
Estiraments de ioga en directe.
Oh, sí. Doncs bé, es diu Good Morning, encara que no em sembli aquesta cançó, eh?
Bueno, doncs anem xerrant,
fins
que arrenqui la cançó, perquè si no, jo amb aquest son de Disney acabo aquí com tu, com un soc.
Doncs setmana general d'insomni, jo veig.
Doncs sí, ahir a la nit em vaig desvelar, no podia dormir, vaig canviar tot el guió del programa per parlar de l'insomni.
O sigui, dius, bé, ja que m'he despertat, faig feina,
anem
no?
Anem a fer feina.
Home, això passa, fas coses quan tens insomni molt rares a vegades,
sí,
eh?
Sí, sí, perquè... Ho comentarem, quan no podem dormir...
Ai,
mira, ja comença, ja arrenca. Good morning. Good morning
to you. Aquesta cançó surt a la banda sonora de la meravellosa Mrs. Marvelous,
sí.
Eh que sí? M'encanta aquesta sèrie. Good morning to you. Doncs sí, volem que tingueu un bon dia, encara que no hagueu dormit bé, i per això hem de desembossar aquest insomni.
Clar, què hem de fer quan no podem dormir? Anem a fer un passeig? Tornem a llegir aquests grans llibres que tenim a l'estanteria, ens apuntem en un màster, busquem pisos per habitacle, això. Mengem el sostre, doncs ahir a la nit vaig intentar fer exercicis de respiració, vaig veure un cacaolat, vaig escoltar un podcast dolent... I fins i tot vaig llegir un capítol d'un llibre d'història com per convèncer el meu cervell de que era hora de
tornar a dormir.
I va ser impossible. Llavors, res de res, insòmnia pura i dura, com una droga, com si estigués d'after o hagués tornat del teatre amb una catarsi que no la podia sostenir. No fa falta dir quant d'important és tenir una rutina de son saludable. Els problemes d'insomni s'associen a la reducció d'energia, mal funcionament social i el deteriorament de la salut física i mental, els processos cognitius, el rendiment psicomotor i la qualitat de vida en general. A la nit és el moment en què es consolida la nostra memòria, ho sabies?
Ah, sí?
És quan el nostre cervell processa, doncs, i reflexiona sobre aquells records que val la pena guardar, destria i treu a fora els que no vol guardar. Amb els ulls ben oberts... Decidim avui parlar sobre aquest tema que afecta entre un 15 i un 42% de la societat.
Uau, això és molt, Tània.
Això és molt, sobretot per l'estrès, les rutines aquestes que ara comentarem i bueno, el sistema de vida que tenim una mica en general.
Sí, home, però un moment, del 15 al 42% que no dormen bé amb totes aquestes conseqüències negatives que has dit.
Sí, sí,
Són dades alarmants, eh? Realment hem de desembossar això i veure si ho solucionem,
per això,
eh?
Per això el títol del programa d'avui és que és una epidèmia.
És una epidèmia, sí. Pandèmia no, eh? No ens flipem, és epidèmia, però,
epidèmia.
Molt bé, doncs anem a parlar d'aquesta estètica de l'insomni. Vinga, va.
Exacte. Yo siempre me viene ese ruido a las 10 menos cuarto cuando llegan esas ondas de manera puntual. Oigo radios clandestinas en un cóctel agradable de noticias, menos las tuyas.
Oh, que grans que són els Love of Lesbian, que es van fer un cançó. Nom molt complicat de pronunciar, eh? Love of Lesbian.
Sí, sí, avui m'he entrebancat tant. Llavors, avui...
Tània, tu no, no em vens mai fina els divendres, reina meva. Tu vas en decadència al llarg de la setmana, no?
Sí, ho veig-ho molt bé. L'únic especial del divendres són les madaleres que tenim i ja està.
Home, un agraïment aquí en Fèlix Pons, que ens cuida molt sempre els divendres.
Doncs sí, l'insomni és la dificultat per iniciar o mantenir el son, despertar-se sense una rutina concreta i tenir alteracions en el dia següent. Uh-huh. Es diagnostica l'insomni quan el patró es repeteix durant 12 setmanes i s'associa doncs, algunes característiques com la fatiga, la irritabilitat,
vinga,
l'ansietat...
Vinga, que pots, molt bé, molt bé.
Jo continuo, vale? jo no pararé.
Tu pa'lante, pa'lante.
Ansietat, depressió, dificultat per fer les coses i el dèficit cognitiu com el meu d'avui. Però la nit, jo penso que és un moment molt creatiu, molt maco. I molt silenciós, amb molta calma. A més, quan es va fent de dia, que no dorms, doncs veus com tot s'aixeca, no? Com retornen els colors a la vida. I avui doncs dedicarem la banda sonora també en aquest estrany moment que és dormir, perquè en realitat... Sabeu quant de temps passem dormint al llarg de la nostra vida?
Bastant, a veure quan?
La mitjana és de 25 anys dormint.
25 anys dormint ens passem?
25 anys dormint.
Uau, són quart
de vida.
Són molts.
Sí. I si sí, és que dorms entre 6 i 8 hores diàries, òbviament, si no se'ls va
els concert. Que en dormen 4 no arriben en aquestes mitjanes, però...
I amb els somnis es diu que només aconseguim retenir uns 4 anys de vida onírica.
Què vols dir, això?
Que de somnis que tens al llarg de la vida només en recordes 4.
Sí, això sí. És ben veritat, eh? Tu el recordes, els somnis, quan et despertes?
Jo sí.
Sí?
I envio whatsapps en plan, ei, he somiat això.
Per mantenir-ho, sí. Perquè en pocs segons se'ns
no,
en va del cap, eh?
Tinc somnis molt lúcids, llavors em quedo bastant flipant quan m'aixeco, saps?
Home, això es depèn de la fase de REM del sí. Son en el que estàs, no? Si estàs en una fase més desperta, diguéssim, el recordes més. Si és fase REM total, difícilment recordem el somni.
Sí, i bueno, hi ha gent que és sonàmbula i viu l'experiència en plan...
Ah, sí, en primera persona i caminant per casa, no?
Però, per exemple, jo tinc atacs de riure quan dormo.
Sí o no?
Sí, és boníssim.
Home, Tania!
És boníssim.
Que divertit dormir amb tu, no?
No gaire, la gent s'espanta. Potser per això dormo sola, saps?
Perquè rius en plan malèfic, allà...
Sí, sí, no? És que fins i tot dono cops al matalàs de lo molt que em ric.
Bé, Tània, si mai dormim juntes, una cada llit, eh?
Sabeu què tinc en comú amb Víctor Hugo, Grace Jones i Vansky?
Ui, a veure, què?
Doncs que som unes bèsties nocturnes.
Perquè sou sonàmbuls o no?
No, perquè tendim a tenir insomni.
Val.
La nit és un dels moments més favorables per l'expressió d'algunes persones. En la literatura grega, de fet, els poetes es caracteritzaven com éssers que estan en una permanent vigília perquè durant la nit és quan es procedeixen els trobaments o hi ha una acció important, llavors... Mm-hmm. Molts poemes de la cultura grecolatina surten d'allà. La nit simbolitza el moment i el lloc en el que es conjuguen les realitats per fer possible el demà. Joan Vinyoli,
sí.
Poeta de proximitat, té un poema, que ara us recitaré així ràpidament una estrofa, que es diu La nit i el dia, i diu així.
A veure.
Baixem a les profundes aigües del sol a traficar amb els peixos, de la memòria, almenys distanciament possible. No perquè et responguin veus abismals, tan sols el moviment de l'aigua negra, suntuosa, rica, de qui sap quins secrets.
Oh.
En aquests versos doncs, hi trobem la contraposició entre els àmbits de la nit i del dia i observem que la nit hi associa la memòria i els secrets i el dia, que comença de manera significativa amb aquest ganivet,
sí.
Unes imatges molt expressives, gairebé extasiants, hipnòtiques i segurament d'origen oníric. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. Jo també estic molt cansada.
Els Beatles ens diuen que estan molt cansats i és el que passa quan sí. No dormim bé, Tània.
Doncs gran part de la societat viu durant el dia, però durant la nit, en aquest moment de màxima desolació, sense rutina, sense distraccions, molts pares utilitzen la nit per tenir unes...
És mi momento!
No hay niños! Doncs molta altra gent gaudeix d'estar despert per poder dedicar més temps a les seves activitats. De fet, en Barack Obama utilitzava les nits per estar sol, mirar sèries i fer les seves coses durant...
Ser persona més enllà de president, no?
Exacte. La literatura, la música i el cine s'han aliat amb la nit i moltes narratives surten doncs, d'aquest lloc, de què passa doncs, quan es pon el sol. La nit és un espai d'exploració. En el conte, bueno, Borges, per exemple, utilitza molt les línies oníriques i en Funes, el Memorioso, hi ha una cita molt bonica que diu «Dormir es distraerse del mundo».
Mm.
Però jo la contraposo amb una altra cita de Francisco Hinojosa. De veritat, perdoneu-me. És que hi ha divendres que no puc amb la meva vida. Doncs
què
la,
diu?
La
què
cita
diu?
El que tiene insomnio sueña que está despierto.
Ah. I això ho veiem reflectit també en les grans pantalles, no?
Doncs sí, hi ha una sèrie d'Amazon, Modern Love.
Que... Jo l'he vista, m'agrada,
sí,
m'agrada.
Té dues temporades i la primera va ser nominada als Premis Emmy. I és de l'estil, doncs, per qui no l'hagi vist, de Love Actually sí. O Valentine's Day, no? Que hi ha diferents històries creuades d'amor... I en el cas de Modern Love són històries reals de relats que es van publicar al diari del New York Times i després es va ficcionalitzar.
Oh, i la veritat és que cada capítol té uns personatges diferents,
totalment
diferents, no té una continuïtat, però són tot d'històries d'amor.
Sí,
bé,
preciós.
I la veritat que ens hi podem sentir identificats molt.
Sí, són molt
crues. En una o altra,
sí,
no? Vull
sí,
dir,
sí.
Passen o visualitzen experiències que nosaltres podem haver passat.
Clar, els ser relats de gent que publica, no? Són reals verdaders. I en concret us vull parlar del segon capítol
sí.
De la segona temporada, que es diu Noia nocturna troba noi diurn.
Malament, ja no poden pas anar bé aquest parell.
En el que els dos personatges s'enamoren com dues persones normals, però són persones bàsicament oposades.
Mm.
La Zoe pateix d'un síndrome que la fa dormir de dia i treballar de nit. Ella conviu molt bé amb aquesta rutina, tot i que se sent molt sola.
Clar.
Quan coneix en Jordan, la seva vida fa un gir, que en Jordan doncs, és una persona que viu de dia i a la nit dorm, és un professor amb una vida i unes rutines molt senzilles. La trama sembla molt simplista, però és un capítol sensible que tracta les diferències que podem arribar a tenir amb la gent que estimem i com volem plantejar-nos les relacions. És un metratge delicat, proper i, com hem dit, molt cru, i la història de la Zoe i en Jordan, doncs, si voleu mirar aquest capítol, us farà reflexionar sobre els límits de la vostra personalitat, les barreres de l'amor i l'esperança.
Home, i a part hem de dir, mira, això ens ho va explicar l'Esther Martínez a les Llavors de Benestar, que és un tema d'ADN, és genètic. O sigui, tu ets diurn o nocturn i això està en el teu ADN, que a vegades dius, no, ara vull canviar i vull anar a dormir d'hora i llevar-me d'hora. I... Sí, però és que tu ets productiva de nit, no,
sí,
saps?
Sí.
Hi han les aloses, els colibris i els mussols. El 50% són colibris, que és allò, bé, ens despertem a les 8 i anem a dormir a les 12, no? Un entremig, podríem dir. Les aloses són els que a les 6 del matí són la cosa més productiva, però que a les 8 del vespre no els hi diguis res perquè ja no són persones. I hi han mussols com jo i que sembla una mica com
olives.
Tu. Que no em facis llevar a les 8 del matí, que me mates,
no.
Però és que jo a la 1 de la nit encara no tinc son.
Jo estic
inspirada sí. I escric coses, i llegeixo, i faig coses, no?
Jo crec que sóc una espècie rara, perquè...
No és cap de les 3, Dània?
No, perquè m'aixeco molt aviat,
sí?
És que me'n vaig a dormir molt tard, o no dormo.
Per tant, dorms molt poc.
Dormo molt
I
poc.
I si sobre aquestes poques hores a sobre tens insomni, Tània, clar que no progressa bé el teu cervellet, home.
Perdoneu-me, sisplau.
Va, vinga, farem un canvi de música aquí. Posem-li una mica de ritme. Voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya. El mató a un policía motorizado, aquest és el nom del grup?
Sí, és sí? Un grup brutal. O sigui, ara quan pleguem ja et pots posar-te a escoltar
la discografia sencera,
sí.
No? Doncs, molt bé, amb la noche eterna, què expliquem?
La noche eterna, doncs que un dels grans avantatges de quan es treballa de nit és que no tenim res al voltant que ens molesti. Hi ha poques distraccions i podem aprofitar el temps al màxim, i si formes part del club de la nit, saps que a altes hores de la nit el cervell sembla com expandir-se, fer-se més gran, tens moltes idees i ganes de fer-ho tot. Mm. Els animals nocturns ens podeu trobar des de reorganitzant els mobles, provant les tècniques de Marie Kondo, o canviant l'armari d'hivern pel d'estiu, revisar quins beneficis té l'arròs blanc sobre la pell, o el resultat de les Olimpiades del 2003.
Tant fa, alguna cosa ens trobareu fent. A mi em dona per escriure, Tània.
A mi per llegir. Nits,
a escriure és quan em venen les grans inspiracions, allò com brrr, aquelles vomitades literàries que fem alguns.
Llavors tu com aquests grans escriptors, no?, que han escrit les seves novel·les o les seves obres de nit.
De nit. Home, jo he estudiat sempre de nit. O sigui, a mi allò de la gent que es llevava a les 7 del matí per estudiar abans d'anar a classe, impossible, impossible. Però si m'havia d'estar fins a les 4 de la matinada estudiant, ni estava.
Sí, perquè saps que no tens més temps.
No, sí, al final ho fas per pebrots, no? Diguéssim.
Els grans CEOs, Elon Musk, pirates multimilionaris, estic segura que grans personatges de la història també haguessin pernoctat si no s'hagués inventat l'electricitat. Sí. Perquè sempre hi ha aquesta gent, no, que es posa com, no, és que jo m'aixeco a les 6 del matí i me'n vaig a córrer 10 quilòmetres i després vaig a la feina i estic superbé i me'n vaig a dormir a les 10 i és en plan, com vas a dormir a les 10? Com és possible anar a dormir a les 10?
No, perquè el seu cos li demana així.
I què passa si no arribem a conciliar-li la son? No dormim? Què fem? Doncs hem a parlar d'una altra pel·lícula, d'un altre contingut cinematogràfic.
Vinga, quina és?
La de David Fincher, El club de la lluita.
Oh, El club de la lucha.
Sí,
bé, El club de la lluita, perdó. Si és que jo l'havia vist en... Brad Pitt.
Sí, oi. Oh. No me digues nada más.
Digues, digues.
És veritat que m'he posat nerviosa.
Ara
quan
sí.
Parles de...
Tranquil·la, Tània. Ai, aquests sufocs de divendres de primavera.
Ai, per favor, qui tingués un Brad Pitt. Oh. El protagonista, Edward Norton, viu una rutina d'insomni i gris fins que coneix a Tyler Durden, que és en Brad Pitt.
Exacte.
Un venedor de sabons que l'introdueix al club nocturn de lluita. Mitjançant aquest hobby de l'autodestrucció, Norton aconsegueix dormir. Tanmateix, aquests episodis de manca de son, el protagonista troba que té problemes per superar els deliris que han provocat l'insòmnia.
Sí.
I d'aquí, doncs, ja no puc dir res més perquè estaria trencant la primera regla del club, que és no parlar del club de la lluita.
Molt ben jugada, eh? La veritat és que és d'aquelles... Jo l'havia vist de molt joveneta. Crec que me l'hauria de tornar a mirar, eh? Perquè al final et peta una mica el cap, eh? Però bé, no parlarem del club.
No, es pot parlar.
Xxt, mira, va, canviarem de música sí, i així canviem. Vinga. Molt bé, doncs vinga, aquí amb Up All The Night. Ah, no, Up All Night. M'estàs encomanant la meva treballengua,
eh? Culpa meva. A quina hora vas anar a dormir, Cristina?
Ahir cap a la una. A veure, abans parlaves de la memòria, Tània.
Sí. Doncs us vull comentar doncs, un fragment de la famosíssima obra Premi Nobel 100 anys de soledat.
Sí.
Llibre que, si us plau, llegiu-lo. Sembla que aquí vingui els divendres a fer recomanacions de...
A veure, però és que expliquem-ho, Tània. Tu has estudiat humanitats, els llibres t'agraden. Tens una cultura literària que està molt bé que la comparteixis amb el món.
Sí. No vull que ningú es senti obligat, però és que esteu obligats a llegir.
Gabriel García Márquez, eh?
Sí. Doncs hi ha un episodi dedicat a una plaga que es propaga per la ciutat fictícia de Macondo.
Un coronavirus, diguéssim,
sí,
no?
Sí, és que vull comentar-ho des d'aquesta perspectiva, perquè ahir ho estava mirant i dic, hòstia, per què no ho havia pensat així? Doncs la plaga de l'insomni que provoca una amnèsia i una pèrdua de la memòria. Doncs la gent deixa de dormir i a poc a poc va entrant en un cicle d'amnèsia.
Val.
I llavors tota la història de Macondo desapareix per aquesta amnèsia. En aquest fragment es narra doncs aquesta pesta repentina que contagia tots els habitants i pedint-los dormir i eliminant doncs els seus records. I en la novel·la hi ha un personatge, Melquiades, que és un gitano alquimista que apareix de tant en tant des del principi de l'obra. Primer amb alicients, brevatges, amb tecnologies noves i quan hi ha la pesta, doncs apareix amb un antídot.
Val.
Per poder recuperar, doncs, aquest
aquesta buit. Memòria, aquest, sí.
I a poc a poc, doncs, tots els personatges comencen a contraure aquesta pandèmia i passen tot el dia somiant desperts. Márquez narra: en ese estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino los que unos veían las imágenes soñadas por los otros.
Home, poder veure els somnis dels altres, bé, ja poder veure els teus ja, i recordar-los, que tu els recordes, però la majoria de la gent no els recorda, però poder veure els somnis dels altres, formar part de la història del somni d'un altre...
És un moment molt intens i
això, hipnòtic. Algun moment amb realitat 3D, amb algunes coses connectades, sí, al nostre cap, jo crec que ho aconseguirem,
l'altre dia escoltava a la ràdio que un anunci d'una òptica que deia: tenim ulleres que ja t'informen de la teva agenda, de lo que has de fer, saps?
En sèrio? Hòstia,
quina por, no, entrar aquí.
Sí, no, no, deixa't estar. Molt bé, parlaves d'aquesta obra, eh?
Doncs sí, doncs és curiosa la versemblança del relat després d'haver passat per la pandèmia, i la pesta aparentment es transmet per via oral també, i a través d'uns pescaditos de caramelos, que serien els ratpenats,
val,
que fabricaven a casa de la família Buendía, que és la família protagonista de l'obra. L'estat d'insomni generalitzat provoca un oblit sistemàtic que converteix la novel·la de Márquez com una novel·la de crítica social i política.
Doncs mira, una bona proposta, llegiu-la, vinga, no sigueu ganduls. Quina veu, eh? Aretha Franklin, home, amb aquest daydreaming, eh? Passant el dia somiant, eh?
Pell de gallina. Doncs hem parlat també de la fase REM, no?
Sí.
Doncs la fase REM del son està associada a un estat cerebral alterat vinculat a la creativitat. He comentat, doncs, l'anècdota de Barack Obama, sí, que utilitzava les nits. Per a algunes persones la nit obre un ventall de possibilitats, els fa pensar d'una manera més flexible, més creativa. Es diu que la nit, doncs, és el lloc dels artistes, el moment per fer sorgir coses.
És la de Noche de Bohemia y de Ilusión. No cantarem més, us ho prometem. Millor l'Aretha Franklin.
Sí. Doncs molts escriptors han escrit les seves magistrals obres després de la posta de sol. Un cas és Flaubert, amb Madame Bovary. I per a algunes persones el grau òptim de claredat mental està directament relacionat amb la calma i la nit. Molts altres, Balzac, Kafka, Sílvia Plath... L'insomni és tema literari perquè és un tema recurrent de les nostres vides, ja que és les estadístiques, fins al 42%.
Sí, fa una mica de por, eh? La meitat, gairebé la meitat del món no dorm bé, no?
I el que deies d'estudiar, normalment aquest percentatge s'incrementa en persones joves i estudiants. Quan has de fer coses més enllà d'una rutina bàsica, sí, que implica, doncs, un esforç cognitiu, doncs aprofites les nits.
Que tu pots anar a la feina i tenir una feina d'aquestes que fas les teves 8 hores, i te'n vas a casa i fins demà al matí que hi tornes no hi penses.
Clar.
D'altres, i més quan estudiem, no són així.
Estudiar és molt dur.
És molt dur.
Cada dia, quan estava a la carrera, pensava: de veritat, necessito aquest grau.
Però te'l vas treure.
Sí.
Bé, de què parlàvem? Que ens n'anem per les branques.
Sí, podem obviar aquest tema. L'insomni és tema literari perquè això és un tema recurrent, sigui per plaer o estrès. Tots hem passat per un episodi de dormir poc i estar en vela tota la nit. Sílvia Plath té un poema anomenat Insomniac. Avui tinc ganes de llegir poemes.
Vinga, doncs, jo et deixo aquí amb tota la teva veu.
Que descriu una víctima d'insomnia. Durant tota la nit, en el pati de granit, els gats invisibles han estat maullant com dones o instruments desgavellats. Ja es pot sentir la llum del dia, la seva malaltia blanca arrossegant-se amb el seu barret ple de repeticions trivials. La ciutat ara és un mapa d'alegres xiulets i tot arreu la gent, amb els ulls platejats i buits, es dirigeixen cap a la feina en filera com si els hi haguessin netejat el cervell recentment.
Home, doncs aquí honorifica la gent nocturna en aquest poema, diguéssim.
Sí, com diem... L'altre dia vaig veure un vídeo molt interessant que el vull comentar, que deia... les nostres rutines estan fetes per homes, perquè els homes generen la testosterona durant la nit, és com que es carreguen, saps?
Val.
Llavors tenen com un plaç d'hores diari que, bueno, el descarreguen, saps? Estan productius tot el matí, després per la tarda estan més tranquils, socialitzen, no? I després se'n van a dormir i tornen a la roda.
Piles, sí.
Les dones... No ho tenim, això. El nostre sistema hormonal funciona totalment diferent, saps? Llavors, en un dels estudis que vaig llegir ahir a la nit deia que les dones són més propenses a tenir insomnia per això, perquè no estem com adherides en un sistema hormonal. Això és crítica feminista que incloc aquí, però, bueno, crec que és bastant interessant.
No, però està bé saber-ho, està bé saber. Nosaltres som cícliques mensualment.
Exacte.
Però potser no tenim aquest cicle diari com tenen els homes.
No, nosaltres potser estem més productives quan estem ovulant.
Clar,
no?
Exacte, és més cíclic a nivell mensual.
Clar, exacte, i bueno, doncs ens hem d'adherir en una rutina que potser no ens correspon del tot, però sí, és el sistema patriarcal falocèntric.
La Tanya ho havia de dir. A veure, i quantes hores hem de dormir? A veure,
bueno,
perquè aquí hi ha que si múltiples de 3, que si mínim 8 hores, que si et passes de 10 també és massa.
Jo estic farta d'aquests consells. O sigui, realment no existeix una quantitat correcta de son. L'única regla d'aquest joc, d'aquest club nocturn de la insòmnia, és dormir el necessari per sentir-te bé al despertar-te i amb energia, que tu sàpigues que pots operar per fer les teves coses. Tot, crec que al final de la vida tot es resumeix en una decisió.
Escoltar el cos.
Escoltar el cos.
Escoltar el cos. Què vol el cos?
En alguns àmbits dormir està sobrevalorat, com en l'àmbit de les finances, no? Que tenen aquesta competència d'aviam qui s'aixeca més aviat va dormir més tard, fa més feina. I, bueno, un exemple era la Margaret Thatcher, dormia 4 hores.
Uau.
Cada dia. Llavors, quan després va entrar una altra persona després d'ella, es va estressar una mica.
Home, normal.
És a dir, aquí el ritme de feina no el puc aguantar.
Jo això de treballar 18 hores al dia no era el que tenia pensat, no?
No. I res, doncs acabem el programa amb una cançó enèrgica.
Va, sí, acabem a muntanya.
Sí, perquè m'he de despertar, he de deixar d'enrevessar-me, he de començar a parlar d'una forma fonèticament agradable.
¿Qué quieres conseguir?
Quiero conseguir... Uf,
fem
un altre programa.
Sí, si vols ens hi podem quedar, jo estic molt a gust, eh? Quina cançó acabem, doncs?
Doncs amb una que no té res a veure amb la son, però l'he escoltat avui al matí i m'ha donat l'energia per venir a treballar.
Doncs vinga.
Chest Long, de Wet Leg.
Doncs amb això ens acomiadem. Gràcies, Tanya.
Apa, adéu.
Bon cap de setmana.
chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue.